I ara ens visita Santi Cortells. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Ell sabeu que és professor de llengua i avui anem a parlar de la etimologia en la cuina, o el que és el mateix, d'on venen les paraules. En este cas és d'on venen les paraules d'eixa etimologia i anem a adentrar-nos dins de la cuina.
Sí.
Per exemple, què és la llibertat de merenga?
A veure, jo crec que tots recordarem la merenga esta triangular, que és un triangle, i aleshores jo he sentit diverses versions d'on vindria el nom este de llibertat, que si era una moneda... Una de les que a mi em semblen més curioses és que fa al·lusió a la República. La República tenia tres valors, que eren igualtat, llibertat i fraternitat. I aleshores, aquests tres valors són les tres puntes de la merenga. I he sentit històries que durant el franquisme doncs li van arribar a canviar el nom en alguna pastisseria arriba a Espanya i ficaven una caixeta d'estes del Domun
que
semblava que quan tiraves la monedeta compraves la merenga i tiraves la monedeta i semblava que caia directament a Àfrica. No sé si recordeu això del Domun, però
a mi me sembla
molt...
Inclús hi havia el cabet d'un africà, el cap d'un africà,
efectivament,
que en forma de utxa, que era el que teníem nosaltres en l'escola.
Sí, doncs jo he sentit històries d'estar això al costat de les llibertats, que solien estar en els aparadors de les pastisseries. O sigui que...
una altra paraula que també pensem moltes voltes i que la veiem tan normal és el formatge. És a dir, jo li dic formatge.
El formatge que ve de la paraula forma. Per què? Perquè la llet quallà, que és el formatge, doncs se fica dins d'un motge. I aleshores se li dona una forma determinada, que pot ser redona, o n'hi ha estos de tetilla, que se diuen, que són així en punteta, i en llatí és caesus formaticus, i aleshores en unes llengües se'n va anar a queso, caesus, i a les altres se va quedar formaticus, és a dir, formatge. També hi ha l'explicació de que queso, que és com en alemany és quese, no? I queixo en portuguès, són les tres llengües que utilitzen la forma queso. Després en francès, italià, formatge o formatge, no? És l'altra versió. Carere cero, és a dir, que carece de suero. Per què? Perquè evidentment és el que li traem per a fer el formatge. I després hi ha coses també molt xules, que hi ha una paraula que és més típica de per ací la plana baixa, que és la paraula brull, que ve del llatí, ve del gaèlic, brollar, i és el formatge tendre, el que diuen els catalans mató.
Així
li diem brull per això, perquè ve de brollar, perquè li traem el líquid que s'obre i se queda la part quallada, d'ahí brull, i així fem coques d'això.
També la creïlla, n'hi ha dos formes d'anomenar-la, i és creïlla i creguilla. Com s'anomena, quina és la paraula oficial?
La paraula estàndard és creïlla, si al poble diem creguilla, però aquesta paraula té... moltíssimes variants. Saps que al Masora ja diuen pataca.
Ah, sí, clar.
Hi ha pobles que li diuen trumf, perquè la paraula americana és patata. Esa és la que ens van importar, perquè este tubèrcul no estava així. Van trobar a les Amèriques, i aleshores no sé si era del quichua, l'idioma que venia aquesta paraula. Però, en fi, el que el valencià de Vila-real, que és més conservador, la vam assimilar amb els testicles del bou. És a dir, criadillas, en castellà, és un plat típic que si heu anat per Castellà-La Manxa, això jo l'he vist allí fer. I com s'assemblen als esticles del bou, doncs en comptes d'agafar la paraula forània, de fora, doncs vam assimilar-ho a una cosa que ja teníem així. I els que diuen trumf també, com s'assemblen les trufes,
claro,
doncs les creïlles trufes. Nosaltres tenim un valencià una miqueta més conservador i no agafa la paraula forània.
Després, algo que ara en aquestes fetges mengem dins dels pastissets, que és el cabell d'àngel.
Jo també volia comentar aquesta perquè volia saber si eres més de cabell d'àngel o de moniato, perquè sempre n'hi ha
de
moniato. ni aquest, les seues preferències de pastisset.
Sí. Que cal dir que conforme ha anat assimilant, jo suposo que cada un lo que ha agarrat els gusts des de la família que teníem, no?
Exacte.
Com que la meva família sempre era de pastissets de moniato, inclús quan ve Pasqua, les mones també eren de moniato, lo que m'ha donat compte és que al començar a ser ja més fadrina i i tindre relacions amb més gent on eren més de cabell d'àngel, pues m'acaraen també molt,
Sí. És que tot això té a veure, és la cuina domèstica, que és el que parles sempre, no? I tot té una explicació. El saïm, ensaïmada, saïm, que és el greix del porc, Perquè sembla ser, una de les històries que he sentit, que això de l'ensaïmada, els xuetes, és a dir, els xueus mallorquins, quan es van obligar a convertir-se, doncs, per demostrar que s'havien convertit, feien servir el greix del porc, perquè és una cosa prohibida per als xueus, i d'ahí vindria a ficar-li greix del porc, és a dir, és en origen un pastís xueu, o xueta.
La carabassa.
La carabassa és que em sembla curiós perquè hi ha qui diu que ve de cucurbitacia, que és la paraula en llatí, però jo, seguint a Coromines, que és el pare de la etimologia valenciana, per a mi almenys, estic més per la seva versió, que seria que ve del llatí ibèric calapaquea, que deriva de calapacus, que són a les illes Galápagos, que vol dir tortuga. Aleshores, esta versió del llatí, calapagus, carabassa, doncs seria una corrupció, perquè la forma de la carabassa s'assembla a la tortuga, a la closca de la tortuga. Jo estic més per esta etimologia, la de Coromines.
Bueno, i algo molt nostre, molt nostre, que a més quan ve gent de fora sempre se queden un poc sorpresos, són les pilotes de frare.
A veure, jo quan algú ve a Vila-real sempre l'envia a una pastisseria del poble i li dic ves a esta pastisseria o a l'altra i fes-te un cafè, diu, unes pilotes de frare.
I quan tu dius pilotes de frare, te miren com dient... ¿Puedo decirlo? ¿Es eso lo que tengo que pedir?
Sí,
no
sí.
Sé si te ha pasado.
Sí, porque ni al sentido del humor. I a banda, sembla ser que ve d'ahir, de les, bueno, ho podem dir, no? Que pensem en els testicles, no?
Quan
diem pilotes. Encara que pilota, en valencià també són les pilotes de la paella, que són de car, perquè tot el que és redonet, doncs li diem pilota, però n'hi ha diverses versions. Ara, pilotes de frare, d'on ve? Mira, te conto una història. Quan vaig estar a Alemanya, jo vaig veure unes pilotes de frare allí. Jo no sabia que existien pilotes de frare, però tenien mermelada a dins. I aleshores vaig anar a la pastissera, li vaig contar la meva vida, i em va fer a la setmana següent les pilotes de frare en la recepta d'ací. Però
bo.
Per a tot el barri. Increïble. Com es diuen ahir? Es diuen Berliner Pfannkuchen. Berliner, i haureu sentit també la paraula berlinesa. I llegint la història d'aquest pastís, sembla que venen del 1756, quan s'esmenta a un pastisser de Berlín, per d'ahir berlines, que servia a Frederic el Gran com a artiller. Però com tenia problemes de salut, doncs el van destituir, però li va saber mal al rei i aleshores el va anomenar forner del regiment. I ell, com estava molt agraït, doncs va fer els berlines en forma de canó, en honor al rei Frederic el Gran. Com a l'aire lliure no podia fer este pastís en forn, que és com normalment es feien, doncs ho fa en una paella, que és el que vol dir Pfannkuchen, vol dir paella, i aleshores els fregís. Però es fregís en mantega, així els fem en oli de girassol. És una de les diferències que n'hi ha entre les berlineses i les pilotes de frare, a banda de moltes coses que són ingredients secrets, diria jo, així que heu de vindre a Vila-real a tastar-les. Hi ha una miqueta de batalla, si són més de Borriana, de Castelló, ara diré, jo crec que són de Vila-real.
Absolutament.
Absolutament. Aleshores, què passa? Quan a la Segona Guerra Mundial molts alemanys emigren a Amèrica. Se'n van concretament a Argentina. Perdó, quan a la Segona Guerra Mundial, no, abans. Abans ja al segle XIX ja havien emigrat moltíssims. De fet, hi ha pobles que són pràcticament la meitat alemanys, ahir a Argentina. I aleshores es sembla que van dur esta pasta. I després ven al segle XIX l'anarquia, tot el moviment este, i l'anarquia doncs eren estaven en contra de la jerarquia, això ho podem tots deduir, és la paraula, i aleshores lluitaven contra tot el que fora poder, la policia, l'exèrcit i l'Església Catòlica, tot el que fora poder. I aleshores, doncs ells, per diversos problemes sindicals i tal, van decidir fer una protesta, i una protesta era ficar noms que criticaren a l'exèrcit, l'Església Catòlica i la policia amb noms de pastes. I aleshores li van ficar bomba, exèrcit, a pastissos, cañoncitos, vigilantes, suspiros de monja, que ho haureu sentit, sacrament i boles de fraile. Les boles de fraile del segle XIX sembla ser que d'alguna manera tornen així a Europa, i en valencià les boles són les pilotes.
Les pilotes.
Havia sentit l'altra versió, que era el que s'anomena rebosteria conventual, que això és magnífic. Així, fins fa poc n'hi havia un frare davant d'una pastisseria del poble, perquè sí que és veritat que jo, mira, per exemple, a les dominiques recordé d'anar a replegar treballs de costura.
Sí, sí.
Moltíssimes vegades els convents feien treballs de costura i treballs de cuina.
De reposteria.
De reposteria.
De fet, n'hi ha convents on encara venen dolços per a Nadal, massapans.
Sí.
Jo recorde que en Cadis n'hi ha un poblet, es diu... bueno, en Estepa, jo no sé si ho fan les el convent, però sí que Medina Sidònia
i caramelets i cervesa.
Sí, sí, en Medina Sidònia sí que venen massapans, perquè jo n'he comprat i els he comprat allí en aquesta espècie de convent que n'hi ha, de lo que nosaltres ho coneixem.
Esta era una de les versions que he sentit de fins ara, però jo estic més per la dels anarquistes argentins, perquè és que realment ens quadraria tot.
Bueno, lo de les boles de fraile eren?
Sí.
És que la traducció és literal.
És literal. I després també una cosa. Fa poc, ma mare em va dir, he comprat pilotes de fraile en una pastisseria de Castelló, que m'han dit que són les millors, no m'haig de dir el nom, però sé que se fan cues i tot. I les vaig menjar i jo dic, no són com les de Vila-real. Sembla ser, jo no entenc o sigui, no soc cuiner.
De la composició de la pasta, no?
Sí, però no sé com fan, o sigui, les estan fregides en la crema pastissera a dins, i aleshores se queda com cremaeta. I així, no? Jo crec que la fiquen després.
No està cremaeta, és
no
dir,
cremaeta.
Lo que fan és, bueno, tampoc ho puc dir, perquè a nosaltres ens van explicar, si te dones compte, la pasta per dins tampoc està fregida, lo que fregeixen és les parts de fora
i no massa.
La crema, simplement perquè agarri aquest tono que ens agrada a la gent que estem habituats a menjar-la. Després li posen la crema pastelera, la tapen tapadeta i li posen el sucre o el banyen una miqueta en sucre.
Exacte. Jo he de dir que com les de Vila-real no n'hi ha cap. Així que,
pareix
si
que
veniu,
sigues de Vila-real, eh?
Sí, pareix un poc, no? Heu de vindre així i anar-vos a una cafeteria, pastisseria del poble, i jo és de les coses que més faig. I mira que és bàsic, eh? Però estan molt bones les pilotes de frare.
Bueno, i algo que també ens toca molt de prop són els pasqualets.
Els pasqualets, volia parlar d'ells perquè, clar, a vegades hem sentit allò de no mos furtarà la paella, no mos furtarà les pilotes de frare, i a banda és que aquesta creativitat pastissera de Vila-real, doncs també es manifesta en els pasqualets, però els pasqualets no se'ls pot llevar ningú perquè porten el nom del nostre patró. La base és la crema pastissera, també, la crema de pastisseria, i també és el cor de les pastetes del diumenge quan ens fem la paella, no? És l'únic dia que, sense abusar, doncs consumim una miqueta d'aquestes pastes.
Mira, a mi m'he donat la tendresa de veres quan veig a una persona que ja és major en la seva bandejeta, perquè és el millor que pot oferir a la seva família en aquest moment. Això és impagable.
És impagable.
És més, jo vull ser una iaia, dices que porte la bandejeta pels meus fills i pels meus nets.
Clar.
Allò deu de ser, aquesta tradició, de veritat, hem de reivindicar-la i reprendre quan ens toque anar en la bandejeta.
I les pastisseries obertes en diumenge expressament per això, al poble. Continua sent així, vull dir, és una tradició que no hem de perdre, de veritat.
Les rosquilletes, que ja és algo més d'on ve esta paraula.
A veure, les rosquilletes en realitat ve del castellà rosca, perquè antigament es feia en forma de cercle. Les he ficades així perquè encara que la paraula vinga del castellà, aneu a Madrid alguna vegada i demanem una rosquilleta. Ningú sap què és.
La meva companyera, que ella va treure la carrera en Madrid, que la tenim al control i que ara ens donarà la seva versió.
Jo ho vaig passar molt malament en Madrid quan vaig arribar perquè no hi havia rosquilleta a cap lloc i jo me les emportava d'ací i quan van vindre les meves amigues, ah, sí, sí que n'hi ha rosquilletes, que te les emportaves tots els... Quan jo venia, cada vegada que venia ací, me les tornava a emportar. Això i taronxes, òbviament.
Però com pots viure sense rosquilletes? És que és una cosa que jo quan he estat a Madrid jo dic, però com poden no tindre rosquilletes?
Sí, ho substituïen amb els picos. Els picos que jo tota la vida les han anomenat rosquilletes insípides.
Clar, exacte, però... és que no té res a veure.
Clar, i tu arribaves a un restaurant i te posaven i tu veies algo paregut de la rosquilla i quan la provaves dies, estafada.
Sí, totalment.
Me sentia estafada, perquè allò no tenia sabor a res i no era el salaet, fregidet com el nostre que té aquest toquet d'oli tan bo,
I, o anisset a vegades
o anisset també, és veritat. El que passa que jo era més de la saladeta normal. Jo era més de la tradicional, la rosquilleta saladeta normal, perquè després se van incorporar, aunque la de anisset també és molt antiga,
Sí.
També la d'anisset és veritat que té molt de temps.
I molt antic també és alguns forts d'ací del poble que te les venien per unitats. I que se feia una cua ahí increïble, perquè bueno, així quan vas a una botiga no és com la superfície, estàs de contar la vida. I aleshores t'anàvem ficant i la senyor, no vaig a dir, te les ficava en una parsimònia, una, dos, tres, te les anava ficant,
però,
estan de bones.
Anem a veure, no vos pareix la sensació de que te donen algo que han fet en tanto mimo
en
ese cuidado? Sí. És que després te ho estàs menjant i te dones compte de la valia que té ese producte que t'estàs menjant,
He de dir que en el mercat central d'Almassora encara hi ha una parada que et fiquen les rosquilletes a granell. Ah.
Sí, haurem d'anar a Borel, Haurem d'anar a Borel i fer-hi honor d'això.
Sí, sí.
També m'has posat altra vegada la batjoca.
Sí, perquè l'altre dia vam fer un programa només de les batjoques, però se'm va oblidar dir les varietats d'ací del poble.
És autòctones d'ací,
Samuga i ferradura. Eren les dos que eren pròpies d'ací del poble. Que...
Seria per la forma o per...?
No ho sé, sí, perquè suposo ferradura, sí. N'hi ha algunes batxoques que se doblen un poc. Potser és per això, sí, sí.
Bunyols.
Bé, els bunyols, ací van fer un programa ja fa un parell d'anys, només sobre els bunyols. I bé, també és una recepta bàsica, típica de Pasqua també, Pasqua-Quaresma. I...
Per Santa Catalina, el que fem, almenys jo, quan ja podia anar a Fira Santa Catalina soles, era portar-li bunyols a mon pare.
Sí.
A mon pare jo crec que era com una tradició portar-li bunyols, és a dir, jo eixia, tindria 12 o 13 anys que podia anar a Santa Catalina soles, i jo portava bunyols de figa que li agradaven molt a mon pare.
De figa, que també se diuen figues albardaes. Sobretot a Borriol són molt típiques. Si alguna vegada porteu a l'alcalde de Borriol, pregunteu-li per les figues albardaes i la coca fullada, típica de Borriol.
Li preguntarem,
fem una miqueta de bon veïnatge amb els de Borriol.
Nosaltres també, tenim en Borriol, es donen en compte que tenim també moltes coses en comú.
Sí. Vos esteu oblidant que els bunyols també es mengen a Falles, sobretot. Però vos ho dice ahir, caure.
Sí.
Val, a Falles també.
I n'hi ha de carabassa també, has dit les figues albardaes.
Sí, jo de carabassa no els he provat mai, però per lo vist també estan molt bons.
De poma, vull dir,
de poma.
Alguna fruita que tingués per ahir que t'havia sobrat, doncs se ficava i ja està. La meva iaia que em feia això. Bé, Coromines diu que ve de bony, i de bony, abonyigar-se una cosa, doncs com la tires i es queda així abonyigada, d'ahir vindria la paraula bunyol.
Ojo el arte que tenen allò del bony quan tiren el bunyol i te fa unes formes precioses.
Precioses, sí, sí.
I si parlem d'algo on la gent se reunís o se reunia i se tornen a reunir és de l'empedrao.
De l'empedrao. Així durant molts anys típic fer-lo de nit en festes. En el programa de festes sempre hi havia un dia a les 3 del matí i jo he anat molts anys a fer l'empedrao. Bé, segurament ve de la pedra, quan feies un empedrat en una alqueria, siga un mur o el que siga, doncs té la mateixa forma que l'arròs empedrat que se fa així, que n'hi ha moltes variants. Jo així, què se fica? Baetjo? Se fica...
Fesols.
Arròs, no sé. Però ja, ahir jo no sóc especialista, però hi ha variants segons el poble.
També, Maria, en dia que posaves...
Costilla. A mi me l'han fet en Almassora amb costilla.
En costelleta. Jo no sé quina carn hi posen, perquè és veritat que quan tu vas a menjar en Pedrao, jo no l'he fet mai, però sí que ixa nit, que és molt famosa ací en les festes, si vas i l'empedrao típic té, ací té el sabor que té, no sé quin tipus de carn li posaran, cada un tindrà alguna cosa.
Això de la costella, després ho parlarem, però és l'arròs del papallona. Després quan m'ho dius i m'ho recordes i parlarem.
La xulla, la famosa nit de la xulla.
La xulla probablement ve de, segons Corominas, novament, del llatí achungia. I què vol dir achungia en llatí? Greix d'animal. I aleshores això dona en valencià antic ensunya, i doncs se perd ahí doncs, una part de la paraula per el camí, per raons de història de la llengua, i acaba donant xulla, que volia dir en llatí el greix de l'animal. N'hi ha expressions, tocar-li la xulla a algú, tocar-li els cabells. Bueno, més bé, això més bé es diu quan no té cabells, no tocar-li la xulla. No sé si ho heu sentit.
No.
Depenia la xulla roja, que és la que se fa la... Com es diu? Això que fan els mallorquins. La mallorquina. La sobrassada. Això se fa la xulla roja, no? I després està la xulla blanca, que és la cansala.
Uh-huh. Com no vull perdre lo de lo que m'has dit de la del papalluna, si te pareix, mon passem a la paella de Castelló, paella del papalluna Benet 13.
A veure, el que diuen, això és una cosa totalment apòcrifa, vull dir, és una història que jo crec que s'han inventat. Resulta que l'arròs així, la paella, doncs porta pollastre, porta conill, porta tot el que porta la paella valenciana, però a vegades li fiquen costella. I té ixe greix, però això només ho fem a Castelló. I diuen, de broma...
És cert, és de veres.
Que el papa Lluna va fer una bulla, igual l'home no havia ni menjat paella en sa vida, a saber, però va fer una bulla i va dir, els de Castelló podeu ficar-li costella a la paella. I d'ahí se diu que és paella per bulla papal. Perquè va
que bo. Pues és cert que li posen costella, eh? O
sigui, i les carxofetes.
Que li posen costella. Carxofes, des de luego.
Però això és de Castelló. No, baixeu i veureu com no ho fan. Això, que sí. Les costelles. I en l'època de les carxofes, només de Castelló.
I a més és un no un manament, sinó mos ho permet el papa Lluna. El papa que tocava ser papa i que vam tindre a Vila-real i que va tindre la seua penyíscola. Pues res, encara que siga una rumorologia, nosaltres ho contem i qui vulgui que s'hi incorpori.
I
no?
Que s'ho crega i qui no, però bueno, quan li fiqueu costella ja sabeu.
Sí, a mi valencians també m'han renyit per ficar-li pebrot a la paella.
Exacte.
La diu... pebrera roja.
Sí, que si ho fiquem sempre.
Sempre.
Sí, pues allí no ho fiquem mai. No
allà baix diuen que és pecat, això. Però nosaltres tenim la bulla
però
del papalluna.
Perdó, nosaltres estem, no és comulgats, estem ben, com se diu, ben beneïts. Exacte. Per a poder fer lo que vulguem.
Per el nostre papa particular.
Bueno, com un any passat, anem a la mona.
Sí, doncs la mona, doncs hi ha diverses versions, no? Una que ve de la mona del simio, no? Que fermona és. L'altra que ve o que està relacionada en el portuguès monda, que vol dir bonica. I també que ve del llatí munda, que vol dir vianda de pa. I la de Coromines, que és la que jo crec, és que ve de l'àrab muna i vol dir provisions de boca. És a dir, que vindria de l'àrab, esta paraula. I probablement part de la recepta també.
Botifarra?
Doncs botifarra. Botifarra també hi ha diverses versions. Una que ve de bote, i l'altra, que és la que a mi m'agrada, també n'hi ha una que diu que ve de putifar, que era el que va comprar el patriarca Josep com a esclau. És un personatge del Gènesi, de la Bíblia, i diuen que ve d'ell com una crítica. Però és estrany perquè els jueus no mengen porc, ni carn, ni res, ni sang, ni coses d'aquestes. I la que jo crec és que ve de botifler. I el botifler són, doncs, quan així van entrar els Borbons i van perdre els austriacistes, els que venien de la flor de lis, esta, la que representa els Borbons, no? Uh-huh. Els que es defensaven se'ls anomenava botifler. I d'ahí botifarra. Arra és un sufix despectiu. I aleshores esta és la que jo crec més bonica i que a mi m'agrada com a explicació.
Sabia que seria la que més t'agradaria com a explicació. No sé per què, me temia que la de Tifler era la que més t'agradaria. La rosa banda?
A mi, esta és fàcil, no? Perquè es cuinava el peix i les verdures en un perolet a banda i després en el caldo es ficava, s'incorporava dins de l'arròs i com havies cuinat el caldo a banda, el caldo, el brou, doncs aleshores s'anomena a banda, que vol dir en valencià en un lado, hecho en un lado, a un costat.
Les hamburgueses?
Les hamburgueses, que he llegit que la paraula antiga nostra seria la paraula rahola. Les raholes, és a dir, si busquem en textos antics a una cosa pareguda a l'hamburguesa, se l'anomenava rahola, que ve de resum, que ve de radere, que vol dir raure, perquè quan raus, no, es queda tot així com la forma que té la car de les hamburgueses. Dau-me la paraula hamburguesa en concret. Doncs ja ho sabeu, no? Ve de la ciutat de Hamburg, que és on es feien doncs aquest menjar. I una miqueta suposa també per aprofitar la carn més roïn i coses així. I sobretot en la Segona Guerra Mundial es va portar als Estats Units a través del que s'anomenava HAPAC, que volia dir Hamburgo Americanische Packetfahrtaxengesellschaft, que volia dir que era un lloc de trànsit, perquè sabeu que Alemanya es la van repartir entre quatre potències, no? Els britànics, els alemanys, els francesos i els russos, crec recordar. I en la part americana, que sembla ser que Hamburg els pertanyia, doncs es feia això i ho van exportar als americans. O sigui que...
I també que ho han venut, eh?
Ho han venut més bé els americans que els alemanys. Fins
I tant, li van treure partit.
Però és propi o és d'origen d'ells.
Els figatells.
Els figatells, a veure, no, així a Vila-real no es fan molt, però jo els he ficat perquè em recorden un poc també a l'hamburguesa, però és més nostre, no? Ve de Còrsega. I quan el nostre regne arribava a regnes més enllà, quasi fins a la Grècia, doncs sembla ser que ahir n'hi hauria moviments de gent, i aleshores és com una espècie de fuet, el que s'anomena figatello a Còrsega.
I se menja tal qual, està sequet, no s'ha de cuinar?
No, està mollet, però és més bé com un embotit. Però el nom ve d'ahir, i ja sabeu que és una mescla de fetge de porc en carn magra, i després se li afegeix julivert, pebre negre, clau, sal, i se fa una espècie de mandonguilla grossa embolicada en el mesenteri, que és la mantellina que recobreix l'estómac dels porcs. Així que jo els he vist en algun súper ja fets, ja preparats.
Si parlem de lo que són, jo com soc de Vila-real li diré Carlota, però són safanòries, pastenaga, i de fet, quan a una xiqueta li posaven Carlota, a mi me pareixia un crimen.
Efectivament, jo també ho he pensat, jo dic, però bueno, Carlota de Carla, no, suposa, però a la gent que som d'ací, que a les safanòries sempre li hem dit Carlota, ve del llatí, no? El llatí és d'aucus carota. Si sabeu anglès, sabeu que en anglès és igual que en el valencià d'ací, carrot, perquè ve del llatí directament. En realitat, jo he llegit que el que és l'hortalissa originària era de color morat, i aleshores això és el que seria la safanòria. I la paraula safanòria ve de l'àrab, safunarilla. Safunarilla. Si parleu amb algú que sàpia àrab, li pregunteu com es diu Carlota en àrab, és safunarilla. I en alguns llocs, a Morella, per exemple, li diuen safanòria. Vull dir, en alguns llocs li diuen safanòria, però així al poble sempre li han dit Carlota. I això de pastenaga, que sembla ser que ve de bastenaga, bastó, perquè té forma de bastó, perquè és allargadet. Això jo crec que ja és més propi de Mallorca, la part oriental de Catalunya. Pastenaga sí, jo ho he sentit poc o gens.
I la paraula rebosteria?
Jo volia tancar una miqueta en aquesta paraula, perquè tots els menjars, a on els guardem?
Al rebost.
Al rebost. I rebost ve del llatí repostum, repostar, és a dir, cosa guardada, és on guardem les coses.
Saps que nosaltres sabem el que és un rebost.
I tots.
Però jo te garantixo que la meva filla ja no sap el que és.
Ja no sap, igual és perquè les cuines tenen una altra forma avui en dia, i el rebost en la cuina no ocupa aquest espai tan fonamental que ocupava en les cases de les nostres iaies.
Però, a més, sí que a mi sí que me deien està al rebost i jo no utilitzo aquesta paraula. Aquesta paraula l'han de tornar a recuperar, el rebost. Sí, sí. Perquè totes sabem el que és i les generacions que venen darrere de nosaltres com que la pedran.
Sí, saps què passa? Que no guardem tant. Jo la meva iaia tenia sempre el rebost a rebosar, és a dir, tenia moltes coses ahí dins guardades per si de cas. Alguna vegada m'havia fet una referència a la guerra, com totes les iaies, però ahí tenia moltes coses guardades que sempre anaves traent. És que avui en dia anem comprant més al dia. I
normalment solia ser un puesto que guardava una temperatura equilibrada,
efectivament.
Que no entrava la llum, i per lo tant els aliments se mantenien molt bé. I això no ho tenim en compte a l'hora de planificar-nos, si planificamos l'estructura d'una casa, no pensem en este puesto que sigui el rebost, quan antes sempre estava planificada en totes les cases.
Sempre, sempre. I el que tu dius, la frescura, el frescor, totes aquestes coses eren fonamentals.
La llum.
La llum, sí, sí.
Jo he vist inclús gent que tenia barriques i posava el pa dins de les barriques grans, tapades, en una tapa. I no fa tants anys de tot això.
Sí.
Ha estat un plaer, Santi.
Sí, igualment.
És divino. La de la setmana passada, la de les bajoques, va estar molt seguit. El programa els va agradar molt. I, de fet, a mi el Mohamed m'ha posat bajoqueta, de nom, que me va fer molta gràcia. A més, me va traure un somriure, com ho va dir.
Sí, sí.
I m'agrada molt. Entonces, Maria, què te pareix si ara ens tragueren a nosaltres algun nom d'este programa? Entonces, la bona cuina, no? Podríem adquirir cada un de nosaltres un nom de lo que han vist, de lo que hem anat, pues la creguilleta, jo soc el formatge, pues jo la carabasseta, no?
La cuina són històries.
Són històries.
No només són receptes fetes gran, a gran, perfectes, sinó que és tota la vida. Vull dir, jo quan parlo de bunyol, te podria contar mil històries de la meva iaia, de la meva família, o de pilotes de frare. Bueno, si s'han generat històries al voltant d'unes pilotes de frare.
Que a lo millor això seria, veuràs, estos Nadals quan s'ajuntem en la família, la gent que es podem juntar i els grups habituals que ens veurem, és l'única forma de que les persones sempre acaben en un somriure. Si no es parla de política, si no parlem de lo que és la pandèmia, parlem de lo que és la cuina.
La cuina i la cultura, perquè és cultura gastronòmica.
Fíjate,
vull dir, és cultura,
cultura gastronòmica.
I a més és que cadascú, per exemple, en el cas de les pastetes, dels dolços, cadascú en sa casa té la seua pasteta.
Efectivament.
Sobretot a les alqueries això passa. Quan tu vas a la pastisseria, que sols n'hi ha una, com té la mateixa varietat, és la del que té el cono de xocolata amb nata, no? Altre, la miloja, que també és una de les meves preferides, i jo sóc de pilota de frare de tota la vida.
Sí. Pues ens denominarem, avui anem a reivindicar les pilotes de frare. Avui buscarem aquestes pilotes de frare per a fer-nos la foto, no?
Sí.
Ah, sí, sí.
I convidar a la gent que vinga a la nostra ciutat a tastar tot això tan bo que estem dient. Hi hauria per 5 o 6 programes sobre paraules i coses típiques, perquè la cultura és molt densa, és molt, vull dir, ja per a molt. Però no sé, avui la pilota de frare jo crec que l'hem de reivindicar especialment tot, tot el que hem dit.
Sí, i Susana, no fa falta que sigues major per portar bandejes en pastissetes, Si vols, ja ho pots fer.
Gràcies per l'apunt. Santi Cortells, un plaer com sempre. Espero que la setmana que ve torni a sorprendre a tot el món sobre aquestes coses que ens conta cada setmana.
Gràcies a vosaltres.